L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Josep Roig.
Què tal? Ben retrobats a una nova edició de l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Obrim pàgina una vegada més al temps que des de la seva emissora de proximitat, el temps que dediquem a la informació, una informació que els oferim a més en cadena des de les 6 emissores municipals associades a MT. Les notícies que avui els oferim han estat recollides des de les diferents emissores i les expliquem en aquest informatiu que es correspon en aquesta data. Avui és 20 de novembre de l'any 2012.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I comencem parlant de les conseqüències i dels efectes que està començant a tindre ja els aiguats del passat cap de setmana al territori. El que destaquem, en principi, és que el sindicat Unió de Pagesos ha demanat ja a les administracions catalana i estatal que articulen un seguit de mesures per tal de que la pagesia pugui fer front als danys causats pels forts aiguats del dissabte a la tarda als cítrics, a l'Horta, però també a l'Olivera, i a diverses zones, tant del Baix Ebre com el Regués, Tortosa, Roquetes i Aldover, o del Montsià, a poblacions com els Valentins, a Ullacona, a la Sénia o al Mas de Barberans. Entre les mesures fiscals que reclama el sindicat hi ha l'adequació dels mòduls de l'IRPF a la pèrdua de producció que han causat els aiguats i l'exempció de quotes de la Seguretat Social o de l'IBI i un increment de la quantia de les despeses en l'estimació directa de la declaració de la renda. El sindicat també ha iniciat converses amb l'administració catalana per valorar quins ajuts més es poden instrumentar i també reclamarà ajuts d'Estat al govern espanyol per compensar les pèrdues dels béns productius i per compensar les pèrdues de rendes futures. A proposta del sindicat, durant els propers dies estaran disponibles als ajuntaments dels municipis afectats els models de document per comunicar els danys patits per facilitar el seguiment al Departament d'Agricultura. Els responsables d'Unió de Pagesos han acompanyat els representants dels Serveis Territorials d'Agricultura a les Terres de l'Ebre durant la visita a algunes de les explotacions afectades pels aiguats del dissabte a la tarda. En algunes zones es van arribar a comptabilitzar fins a 320 litres d'aigua caiguts per metre quadrat. Algunes de les conseqüències d'aquests forts aiguats del passat cap de setmana, algunes irreparables, ja són conegudes segurament per a la nostra audiència. Avui actualitzem un poc més aquesta informació fent referència als municipis ebrencs afectats pels aiguats del passat dissabte que comencen a recuperar el que podríem dir la normalitat i avaluar les destrosses ocasionades en domicilis particulars, camins i camps de conreu. Per exemple, a la pedania tortosina de Regués, l'aigua va provocar el pànic veïnal al inundar l'interior de diversos habitatges, en alguns casos arribant al mig metre d'alçada. Una catàstrofe, un holocaust, no para de repetir als seus 57 anys Joan Sebastià, que dia que havia vist en diverses ocasions com forts aiguats inundaven parcialment la seva casa al Regués, però que mai ho havia vist amb la virulència que va viure el passat dissabte a la tarda. L'escoltem.
I la casa nostra, dos vegades s'ha inundat d'aigua, jo tinc 57 anys, dues o tres vegades, l'última vegada també va entrar a nivell de bancal, però és que aquesta vegada no ho havia vist mai. I això de 200 litres que van dir, no, perquè van caure almenys 300 mil·lilitres d'aigua. I això, pues, bueno, se va inundar tot, va ser terrible. Vam haver de sortir tots al coll, i bueno, el cotxe no es va inundar perquè Déu no ho volgués, i, bueno, i coses més dolentes hi ha. En fi, que no, va ser una cosa inesperada, però com aquesta vegada no ho havia vist mai jo. En 57 anys que tinc no ho vives mai.
Una altra de les veïnes afectades per la tempesta de pluja, tot i que no viu al domicili afectat, sí que explicava, destacava l'excepcionalitat dels fets i descrivia la situació de pànic que va provocar entre els veïns els aiguats d'este passat dissabte.
No, això no havia vist mai aquí al poble, ni jo ni la gent més gran. Havíem vist aiguats, però no, ja tenim un barranc que desaigua molt. I no podíem pensar mai que aquesta part d'aquí passés, vamos, el disbarat d'ara endur-se carreteres, i això no ho ha fet mai aquí. I l'entrada d'aquestes maneres a les cases tampoc, perquè ens va entrar una vegada aigua, però els seus problemes més de la sèquia que de la pluja. I no va ser això, això no. Feia pànic. A part que la gent no podia circular en els cotxes per cap puesto perquè no podies passar, feia temor perquè no podies passar, s'hagueren portat. una cosa horrible, que no la veiéssim més mai.
Les afectacions a l'interior de les cases, algunes tenen assegurança i van poder resguardar en un punt elevat i segur les seves pertinences quan van detectar l'amenaça de l'aigua creixent, van ser només una part del ventall de destrosses que va deixar l'aiguat en alguns municipis de la Falda dels Ports, al Baix Ebre i al Montsià. En el cas concret del Regués, Jesús i Roquetes, les precipitacions torrencials van deixar camins literalment destrossats amb l'asfalt esmicolat i aixecat totalment intransitables. Una màquina de l'Ajuntament de Tortosa repassava amb quitrà alguns dels punts malmesos de la xarxa viària ahir al matí. El consistori va distribuir el seu personal tècnic als punts més afectats del municipi per poder garantir els accessos als habitatges, netejar les zones més brutes i identificar els principals danys per poder fer una avaluació econòmica dels efectes de l'aigua. També a Roquetes començaven ahir els treballs per recuperar els vials i camins, a més d'avaluar les destrosses. En altres poblacions, com Jesús, els alumnes de l'Institut Escola i la Llar d'Infants van poder fer classe amb normalitat aquest dilluns al matí, després que pares, mares, voluntaris i personal municipal treballessin durant tot el diumenge la neteja de l'equipament inundat d'aigua i fang pel desbordament del barranc de la Vall Cervera. Encara en aquest capítol hem de fer referència també als 7 membres d'una mateixa família que el passat diumenge van resultar intoxicats per monòxid de carboni a la pedania del Regués. Sembla ser que estan fora de perill. Un d'ells ha estat donat d'alta, mentre que els altres 6 van ser traslladats a l'Hospital Moisès Brogí de Sant Joan d'Espí per rebre tractament a la unitat de medicina hiperbàrica. Tot i que estan fora de perill, el seu pronòstic és reservat, segons informava l'Ajuntament de Tortosa de fonts hospitalàries. Recordem que les víctimes havien encès un generador per escalfar-se després de quedar-se sense subministrament elèctric precisament a causa de la forta tempesta. Les persones afectades per aquest incident van ser una àvia, un matrimoni i els seus dos fills i nets que van ser trobats estabornits el diumenge pel matí per un familiar. I si seguim parlant de les conseqüències de la pluja de les darreres hores, hem de dir que, al igual que ja va passar l'any anterior, la 16a Fira de l'Oli Novell, els Cítrics i el Comerç Local de Santa Bàrbara es va veure perjudicada també per l'episodi d'intenses i persistents pluges que va afectar el Baix Ebre i el Montsià aquest passat cap de setmana. Davant la climatologia adversa que va provocar, entre altres incidents, desbordaments de barrancs i talls de carretera, la previsió de visitants i la corresponent generació d'activitat econòmica es va veure fortament minvada. L'alcalde del municipi, Jordi Boronat, tot i lamentar aquesta circumstància negativa per l'habitual dinàmica que es genera a la fira, reconeixia que davant l'excepcionalitat dels fets, lo més prudent era quedar-se a casa.
El nostre territori, la cultura mediterrània, l'arc mediterrani, l'aigua, quan plou, mos condiciona i mos quedem a casa. Segur que aquesta aigua cau al País Basc o a Galícia o a l'On o al Regne Unit, per exemple, que és el seu dia a dia, i no hagués passat res, no? I la gent hagués fet vida normal, hagués vingut a la fira, el que passa aquí, pues no, a nosaltres ens condiciona i ens quedem a casa. A més, va caure, jo entenc, una aigua excepcional el dissabte. Tots hem vist les imatges de la televisió aquí a la vora, a Tortosa, per exemple, amb barrancs desbordats i la mort d'una persona, malauradament. I per tant, pues, poder lo prudent era això, no? Que cada un ens quedéssim a casa, perquè pues, bueno, ahir es va tallar la carretera de Santa Bàrbara a Tortosa, de Santa Bàrbara a Ullacona també estava tallada, de Santa Bàrbara a la Sénia també baixava el barranc. Per tant, lo prudent va ser això, que la gent no vingués a la fira.
D'altra banda, l'alcalde Plané deia que, malgrat sigui el segon any consecutiu que la fira pateix els efectes negatius de la pluja, s'ha de seguir invertint en aquesta iniciativa que permet promocionar el poble a l'exterior i, sobretot, posar en escena el treball i l'activitat agrícola i comercial que es genera al municipi.
Jo penso que malgrat sigui el segon any, jo espero que per probabilitat l'any que ve no tinguéssim aigua i a veure si respecte a lo vent, perquè també és temps de vent, hem de seguir endavant i hem de seguir invertint aquests diners que fica l'Ajuntament de Santa Bàrbara, perquè això ho dia Judit, no? Ho dia des de la regidoria, perquè això significa promoció de Santa Bàrbara a l'exterior, activitat econòmica, perquè en definitiva pues, avui al final hem acabat generant activitat econòmica, però amb l'excusa de l'oli novell, la posada en escena del treball dels nostres pagesos durant tot l'any, al final pues acabem generant molta vitalitat al municipi, no? I a vegades són les excuses que les administracions han de buscar, i sobretot en aquests temps actuals, per fer sortir una mica la gent de casa, i sobretot pues, que la gent dels comerços, dels restaurants, del món de l'oli, dels pagesos, pues, bueno, puguin treure pit dient, mira, vosaltres poseu a taula el nostre treball de tot l'any, no?
Per la seva banda, Judit Lleixart, regidora de Fires i Festes del municipi, coincidia també amb Boronat en les raons per les que la fira no es pot venir avall. No hem de pensar que l'any que ve ens tornarà a ploure, deia, mentre es valorava i agraïa la tenacitat i, sobretot, la resignació dels expositors davant una circumstància negativa per als seus interessos, però de la que ningú n'és responsable.
Lo que valoraríem de l'edició d'aquest any pues és la tenacitat de la gent, la paciència d'estar aquí. Ahir quasi ve tothom de braços plegats perquè pues, bueno, el temps no va acompanyar-hi gens, però bueno, ara he fet un petit repàs per visitant els expositors, gent que venien de lluny, i bueno, tothom entén que han sigut les circumstàncies climatològiques les que no mos han acompanyat. Hem de tirar endavant com ho han fet ja este cap de setmana, eh? En cap moment pues, m'ho hem anat avall esperant a que parés. Les perspectives no eren massa. Ahir mateix pues, jo no les tenia totes de que avui tinguéssim el dia que hem tingut, eh? Més aviat pensava que l'aigua mos perseguiria tot el cap de setmana i mos arruïnaria esta fira, però bueno, finalment no ha sigut així. I bueno, no hem de pensar que l'any que ve tornarem a ensopegar en el mateix.
Lo cert és que la Fira de l'Oli va estar afectada pràcticament tot el cap de setmana per la pluja, que en alguns moments va caure també de manera intensa al municipi, arribant-se a recollir des del divendres a les 9 de la nit fins al diumenge pel matí 166 litres per metre quadrat. Pluja que, tot i que, com dèiem, va afectar de manera notable el nombre de visitants, no va impedir que es portessin a terme la majoria dels actes paral·lels programats i dels que en parlarem en properes cròniques.
Tens alguna habilitat artística? Cantes, balles, ets un virtuós d'algun instrument o tens ànima de showman? Si és així, apunta't al segon concurs de talents de les Terres de l'Ebre. El guanyador rebrà un premi de 200 euros en metàl·lic. Sí, 200 euros en metàl·lic. Dissabte, dia 15 de desembre, a partir de les 9:30 de la nit, a la sala de la Societat a l'Ametlla de Mar. Segon concurs de talents de les Terres de l'Ebre. Preu de l'entrada solidària, 3 euros a favor de la Marató de TV3 dedicada al càncer. Apunta't i deixa'ns les teves dades a l'adreça concursdetalents@gmail.com. Data límit el 12 de desembre. Ja ho saps, concursdetalents@gmail.com. Col·laboren l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar amb el suport de MUTE, emissores municipals de les Terres de l'Ebre, i l'Ebre Televisió.
L'informatiu de MUTE, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I des d'Alcanar, una jornada més, hem de continuar parlant de la problemàtica de l'empresa Cemex. Efectivament, una altra jornada, les protestes dels treballadors de Cemex protagonitzen l'actualitat des de la nostra emissora Alcanar, des d'Alcanar Ràdio. Ahir mateix dilluns, tots ells, uns 700 treballadors, van protagonitzar una marxa de protesta a Madrid. Ho explica des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal.
Què tal, Josep? Bona tarda. Així és, un dia més, l'actualitat al nostre municipi la continua mantenint la lluita dels treballadors de Cemex d'aquest expedient de regulació d'ocupació que aquesta empresa pensa d'impulsar i que té prevista, en el cas d'Alcanar, l'acomiadament de 147 dels 166 treballadors de la planta del municipi. Ahir dilluns, aquesta lluita va viure un nou episodi amb la manifestació que els treballadors vinguts de totes les plantes de les 7 fàbriques que Cemex té a l'estat espanyol van protagonitzar pels carrers de Madrid i especialment al davant de les oficines de l'empresa a la capital de l'estat. La delegació d'Alcanar, la Ràpita i Vinaròs, és a dir, la de la planta de la cimentera del nostre municipi, era la més nombrosa dels representants dels treballadors vinguts, com dèiem, de fàbriques del grup d'arreu de l'estat espanyol. Però també hi van participar operaris de plantes com les de Castillejos, Alacant, Sant Feliu de Llobregat, Bunyol, Morata i Lloseta. En total, unes 700 persones que protestaven davant les oficines corporatives i a les quals caldria afegir també els comitès d'empresa que es van quedar a negociar ahir mateix ja a Madrid durant tota aquesta setmana en què, recordem, acaba el termini establert de negociacions. Bernardo Gómez, que és un dels representants del Comitè d'Empresa dels Treballadors de la planta d'Alcanar, explicava als nostres micròfons ahir, dilluns, minuts abans de començar aquestes negociacions, que fins ara l'empresa no els havia facilitat cap tipus de documentació i que les negociacions estaven en punt mort, congelades. Bernardo Gómez.
Les negociacions de dia d'avui estan parades perquè l'última reunió que vam tindre el dia 30 ens van donar 25 dies per 15 mensualitats i d'aquí van dir que no es mourien i estaré esta tarda a partir de la una que es començarem a negociar amb ells, no sabem res més. I ja ni m'ho han enviat cap correu ni la documentació que vam demanar. No m'ho han enviat res. Fins a la una de migdia ens començarem a negociar altra vegada i a veure què és el que passa.
Cal dir que 8 furgons policials van vigilar en tot moment el desenvolupament d'aquesta marxa protesta pels carrers de Madrid fins a arribar a les oficines centrals de Cemex. Els concentrats, que van demanar de poder parlar amb qui consideren el braç executor de l'expedient de regulació d'ocupació, el director general, Luis de Haro, que no els va voler rebre, davant d'aquesta negativa, 4 dones de treballadors de diverses fàbriques es van poder acabar entrevistant amb el director general de Recursos Humans, Guillermo Martínez. Pel que fa a l'estat de les negociacions, recordem, l'última oferta abans de la manifestació és una indemnització de 25 dies per any treballat amb un màxim de 15 mensualitats. Les prejubilacions, com plantejava la plantilla, no entren als plans i tampoc l'oferta dels sindicats. Un expedient de regulació d'ocupació temporal de 12 mesos amb un màxim de 180 dies d'atur. Les converses entre treballadors i empresa continuen fins al proper dimecres, com a mínim aquesta és la previsió, tot i que el plaç definitiu s'acabarà divendres 23 de novembre a la mitjanit.
Des de Deltebre, la informació que avui ens arriba fa referència a la presentació del conveni de concessió de la subvenció per a la base de piragüisme de Deltebre, una subvenció que arriba als 200.000 euros i que servirà per al finançament d'aquesta base de piragüisme al municipi. Des d'allí, des de Ràdio Delta, ens informa Lluïsa Bertomeu.
El delegat territorial del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, i la representant territorial de l'esport, Cinta Espuny, es van reunir dijous amb l'alcalde Deltebre, Gervasi Aspa, el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, i el regidor d'esports, Jordi Torres, per presentar-los el conveni de concessió de la subvenció entre el Consell Català d'Esport i l'Ajuntament de Deltebre per al finançament de la base de piragüisme. Aquest conveni de la Secretaria General de l'Esport permetrà a l'Ajuntament de Deltebre obtenir una subvenció de 200.000 euros per al finançament de la base de piragüisme del municipi, que, segons destacava el delegat, ha suposat un gran esforç per al govern amb la situació actual. Xavier Pallarès.
Era un tema que l'Ajuntament hi tenia molt interès des de fa molt de temps, un tema que el govern de la Generalitat, de tota la situació econòmica en la que ens trobem, precària i complicada, vam considerar que és una necessitat de primer ordre, i vista la insistència també per part de l'Ajuntament, doncs, bueno, finalment és un conveni de 200.000 euros que col·laborarem per poder fer front al pagament d'aquesta obra important i necessària per al municipi de Deltebre i per a la comarca del Baix Ebre.
L'alcalde Deltebre es mostrava satisfet pel treball de tots junts, del representant de l'esport, del delegat del govern, del president del Consell Comarcal i del secretari general de l'esport, Gervasi Aspa.
Bé, com a alcalde només me puc que mostrar satisfet, agraït pel treball també realitzat, en aquest cas per la Cinta i, com no, pel delegat, que és qui al final dona la cara, qui és la persona, diguéssim, clau en aquest assumpte. També el Lluís Soler, per la seva empenta que ha tingut en aquest sentit. I, com no, el regidor d'Esports, que, com sempre, doncs, treballa de forma seriosa i bé pel bé del seu municipi. Creiem que és una manera de col·laborar, està clar que és una manera de fer país. En aquest cas, la voluntat de la Generalitat és senzillament fer un gran país i dotar-nos d'instal·lacions realment adequades, dotar-nos sobretot d'unes eines i uns instruments que ens faran possible la millor pràctica de l'esport i el creixement d'aquest esport a Deltebre i a les Terres de l'Ebre, que també és significatiu. I, per tant, agrair-vos la seva feina, la seva predisposició, agrair al secretari, l'Ivan Tibau, també el compromís el que ha concretat en aquest conveni i, per tant, estem molt contents que això pugui ser una realitat i estem satisfets, a més, i convençuts de que tot això només que redundarà en bé del municipi i en bé de Catalunya.
La base de piragüisme de Deltebre permetrà fomentar aquesta activitat esportiva i la resta d'esports lligat al riu i molt arrelats al territori, a més de potenciar el turisme i esdevenir un nucli per a un futur complex esportiu d'iniciació, promoció i tecnificació esportiva.
I des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon avui ens parla d'un conveni que s'ha signat per tal d'assessorar els tècnics de serveis socials. En aquesta crònica ens explica com i per a què.
L'Ajuntament d'Amposta ha signat un conveni amb l'Associació de Voluntaris de la Caixa per oferir serveis d'orientació i assessorament als tècnics de serveis socials que treballen al servei d'Ofideute a Amposta. D'aquesta manera, el servei, que dona informació i assessorament a les famílies amb dificultats per atendre els pagaments dels préstecs hipotecaris i que es dona a Amposta a través de la col·laboració entre l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya des de l'àrea de serveis socials, rebrà orientació dels professionals voluntaris de la Caixa. L'objectiu fonamental del servei Ofideute és ajudar a les famílies que es troben en risc de perdre el seu habitatge a renegociar les condicions del pagament hipotecari i, en última instància, a evitar el desnonament. Així ho explicava el responsable de l'Associació de Voluntaris de la Caixa, Hermes Jaques.
Què es tracta? El conveni que han signat avui. Se tracta, d'alguna manera, que qualsevol cosa que parlant s'hi pugui solucionar, ostres, doncs que no arribem a procediments judicials i a fets desagradables. I és aquest motiu. O sigui, que la gent, que la millor per la mateixa atenció, per falta d'enteniment, perquè és lògic que quan un no pot pagar s'ofusque, s'ensorre i tot, doncs que almenys tingui un interlocutor, que a vegades no sigui la entitat bancària, perquè ja ho diem, costa més arribar a vegades a punts d'encontre, doncs que a través, en aquest cas, de l'Ajuntament d'Amposta se pugui solucionar o reconduir el màxim d'impagaments possibles.
Eren les paraules d'Hermes Jaque, responsable d'aquesta associació de voluntaris de la Caixa, per ser una associació que participa també en altres activitats de caire social, com la marató de donació de sang o la recollida d'aliments per al gran recapte.
I des de l'Ametlla de Mar avui també ens fan arribar la corresponent crònica per a informar-nos de l'actualitat del municipi. Una actualitat que avui es centra en l'habilitació de la connexió Bimax de la Torre del Camp de Futbol a l'Ametlla de Mar. La emissió Bimax de la Cala Fibra a través de la Torre de Telecomunicacions del Camp de Futbol ha de permetre donar cobertura d'accés a internet a la urbanització Roques Daurades abans de Nadal. Així ho explica des de la Cala Ràdio Olga Tomàs.
Des de la Cala Fibra es preveu l'habilitació de 3 torres WiMAX a l'Ametlla de Mar per tal de donar cobertura, és a dir, accés a internet a les urbanitzacions. I és que mitjan aquest sistema inalàmbric es pot fer arribar a internet amb garanties. De moment, s'ha utilitzat la torre de telecomunicacions ja construïda al camp de futbol i s'ha fet l'enllaç per convertir-la en torre emissora WiMAX. D'aquesta manera, des de la Cala Fibra es preveu que, abans de Nadal, la urbanització Roques Daurades, el polígon i Disseminats puguin gaudir de connexió a internet i telefonia si es requereix. Des de l'empresa encara s'està definint tarifes i estudiant la velocitat de navegació que podran oferir. Tot apunta que serà d'entre 8 i 10 megas. D'altra banda, ja s'ha aprovat la construcció de la torre que es situarà a l'urbanització Tres Cales, concretament al centre social Calafort. Des de la Calafibra es preveu que es pugui començar a donar cobertura de cara a l'any vinent. També es construirà una torre entre Calafat i Marina Sant Jordi per tal de donar cobertura a aquesta zona durant el proper any. Escoltem el regidor de Gestió del Territori i Comunicació de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Rubén Lallana.
S'ha cablejat i s'està encara en fase d'acabar els dos últims sectors, de cablejar a través de la fibra òptica tot el municipi de l'Ametlla, amb velocitats d'internet, vídeo i telefonia molt altes. I el que farem ara, paral·lelament, és una fase que estem treballant fa temps amb l'empresa Cala Fibra, i es pugui donar cobertura a urbanitzacions. Llocs als quals, per exemple, parts de Sant Jordi, d'Alfama i Tres Cales, per exemple, no tenen ni accés a internet, no? I, per tant, el que farem és solventar una necessitat, que és l'accés a la xarxa, que no tenen, i ho farem a través de wifi a alta velocitat. Però la filosofia de l'Ajuntament és preocupar-se de que organitzacions tinguin un servei molt similar al que està oferint i s'oferirà la Casc Urbà.
Per tal de poder tenir connexió a través del sistema WiMAX, és necessari tenir visió amb la torre emissora, una antena receptora i un router que distribuirà la senyal als diferents ordenadors de la casa. Pel que fa al desplegament de la fibra òptica al nucli urbà, segons la Cala Fibra, hi ha tres zones acabades amb més de 100 altes. A més, la setmana passada s'inicia el cablejat de les dues zones que es concentren als carrers més cèntrics de la població. Segons la Cala Fibra, el desplegament de la fibra a la zona de la Rambleta es preveu que s'iniciï l'any vinent.
Xerrar de salut, emocions i pensaments. Si estàs interessat o interessada, vine a la xerrada de salut, emocions i pensaments el dia 24 de novembre del 2012 al Saló de Plens de l'Ajuntament a les 5:30 de la tarda, a càrrec de Pilar Centelles Mas. Recordeu, xerrada, salut, emocions i pensaments el dia 24 de novembre al Saló de Plens de l'Ajuntament de l'Aldea i a les 5 de la tarda, a càrrec de Pilar Centelles Mas i amb l'organització de l'Ajuntament de l'Aldea, Regidoria de Benestar Social i Família i Pla Local de Dones.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I en l'apartat cultural anem a parlar del deltebrenc Josep Bertomeu, que ha estat guardonat amb el Premi Arlequí 2012, tal i com explica en aquesta segona crònica des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
La Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya atorgarà el Premi Arlequí a Josep Bertomeu i Mercè. Josep Bertomeu és una persona molt vinculada al món de la cultura del Tebre i especialment al món del teatre amateur i les lletres. Ha estat col·laborador de diversos mitjans escrits, escriptor de ressenyes històriques, articles etnogràfics, lingüístics i culturals sobre el poble i les Terres de l'Ebre, de la novel·la històrica La Torre de l'Àngel Custodi i autor de diverses obres de teatre i sainets com L'Oncle Maso, Los Consogres, Lo Pont. Director i actor de teatre amateur, va ser fundador de la companyia Delta Teatre, de la qual n'ha estat dinamitzador i membre actiu, i és per aquesta faceta que rebrà el Premi Arlequí a la persona pel seu treball constant en pro del teatre com a actor, director i escriptor. Ell mateix ens parla sobre el que suposa rebre el Premi Arlequí. Josep Bertomeu.
Un reconeixement a nivell de Catalunya, claro, però més aviat és un reconeixement a nivell de la zona nostra, perquè els que ho han proposat i han insistit han sigut els de la coordinadora de les Terres de l'Ebre. La coordinadora de grups de teatre de les Terres de l'Ebre és el que ha insistit i que ha demanat a la federació i ha presentat la meva candidatura per a això. Per tant, pues, el reconeixement és més aviat a nivell comarcal, perquè al resto de Catalunya, pues, bueno, hi ha un jurat a Barcelona que és el que ho dona, d'acord amb les propostes que s'hi li presenten, i per això pues, m'ho han otorgat, però jo trobo que és un reconeixement més aviat local, o de zona, vaja. No deixa de ser un entrebanc haver-me preparar un discurs i anar allí a fer, pues, mira, a fer un acte protocolari, on te faran pujar a l'escenari, donaran allò i primer explicaran més o menys la trajectòria de teatral i sobre el teatre que he fet jo a la meva vida i llavors pues, me faran este reconeixement.
Els Premis Arlequí de Teatre 2012, que atorga anualment la Federació de Grups Amateurs de Teatre per distingir les entitats, grups i persones que més han fet per difondre, defensar i treballar pel teatre amateur, es lliurarà el dilluns 3 de desembre a Barcelona.
I del teatre passem ara a l'artesania, perquè artesania hem de considerar el treball de les puntaires. El passat diumenge, 18 de novembre, va tenir lloc al Pavelló Firal de Móra la Nova la 18a trobada de puntaires organitzada pel col·lectiu de dones de Móra la Nova amb la col·laboració de l'Ajuntament d'aquesta població de la Ribera d'Ebre. La jornada es va iniciar a les 10 del matí i va finalitzar a la 1 del migdia aproximadament. La pluja i el mal temps no van impedir que aquesta trobada fos un èxit de participació, ja que va comptar amb la presència de 500 puntaires vingudes no solament d'arreu de Catalunya, sinó que també de l'Aragó i del País Valencià. Aquesta trobada també va congregar un important nombre de curiosos que van poder admirar veritables obres d'art realitzades per mans expertes de boixets i de les puntes. Aquesta trobada de puntaires de Móra la Nova és una de les més antigues i amb més participació de les que se celebren a les Terres de l'Ebre. I acabem! Amb aquesta sintonia, efectivament, anem a posar el punt i final en aquests 30 minuts d'informació que repassen, com és habitual, l'actualitat als nostres pobles des de les nostres emissores municipals i amb la intenció de complementar una informació de proximitat, com és la de les ràdios municipals. Esperem haver complit una vegada més el nostre objectiu, que és aquest, el de que la nostra audiència estigui també assabentada de què és el que passa a casa. Gràcies per la seva atenció. Ja saben, demà tenen una nova cita a la seva emissora municipal i a la mateixa hora.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.